Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Continuen en aquests moments les reunions al Palau de la Generalitat. Aquest matí el president Carles Puigdemont ha treballat amb bona part dels consellers del seu govern sobre la possible resposta al requeriment de Mariano Rajoy sobre si va declarar o no la independència dimarts i si se'n va signar algun document a la cambra catalana. Aquest migdia s'ha vist sortir, per exemple, consellers com Santi Vila. En aquests moments, Puigdemont es troba reunit amb els presidents de les entitats sobiranistes, Jordi Sánchez, de l'Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, d'Òmnium Cultural. Recordem que aquestes dues associacions estan pressionant en les últimes hores el president de la Generalitat, com també part de les forces independentistes, perquè declari la independència o bé aixequi la suspensió. També hem sabut avui que el Mobile World Congress es farà igualment a Barcelona, com estava previst, del 26 de febrer a l'1 de març. Els seus promotors, la GSMA, han emès un comunicat en què recorden que tenen un acord amb Barcelona. Tot i això, admeten que estan, segons diuen, monitoritzant els esdeveniments que es produeixen aquests dies a Catalunya i a Espanya. I hem sabut també avui que el govern espanyol prorrogarà els pressupostos de l'Estat per al 2018. La manca de prou suport al Congrés obliga el ministre Cristóbal Montoro a enviar a Brussel·les un pla pressupostari prorrogat que dificultarà reduir el dèficit del 3,1% al 2,2% com s'hauria de fer. I també és notícia avui que el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha assegurat que no pot mediar a Espanya perquè només una de les parts li ho demana. I un apunt, ja són més d'una trentena els morts i 500 els desapareguts en els incendis que s'han produït al nord de Califòrnia. I acabem amb un apunt d'agenda. Demà a les 11 del matí a la Fundació Casa del Tibet, al carrer Rosselló 181, es presenta un llibre de contes budistes jataques.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 2 del migdia, deixa't acompanyar per Magazine Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà, amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a les 2 del migdia, Magazine Clàssica a Ràdio Estel, amb Jordi Sánchez.
Si t'interessa la salut, si en vols saber més i saber com cuidar-te i participar-hi i estar al dia o escoltar grans professionals de la matèria, tens una cita cada divendres a partir de 6:45 de la tarda. T'espero a Ràdio Estel, a la teva sintonia, per obrir pregats un nou Vademécum.
Avança't el Nadal amb un viatge meravellós. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics. Visitarem el santuari de Sant Francesc d'Assís de Greccio, el centre històric de Rieti i els santuaris de Fonte Colombo i la Floresta, entre d'altres. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 4 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Com sempre, amb la mirada posada en la situació política i social a Catalunya, a l'espera que el president Carles Puigdemont respongui al requeriment fet pel president espanyol Mariano Rajoy en relació amb la declaració o no de la independència dimarts passat i amb tota la tensió social que es viu, avui volem parlar de pau i, sobretot, de la figura del Papa Francesc com un home de pau, amb el seu lideratge moral davant qüestions centrals en el món d'avui, unes d'àmbit més global i altres més nacionals, locals o regionals. La reconciliació entre pobles i faccions enfrontades en són un exemple. Tenim el cas de les relacions entre els Estats Units i Cuba, que es van restablir per la mà prodigiosa i diplomàtica del Papa Francesc ara fa 4 anys, o el procés de pau a Colòmbia, que ha comptat recentment amb un gran impuls la visita del pontífex al país sud-americà. El treball de Francesc per la unitat dels cristians és també evident, amb la implicació personal, per exemple, en les celebracions que ja estan fent des de fa uns mesos pels 500 anys de la reforma protestant de Luther. Ens preguntem també avui què pensa realment el Sant Pare sobre la crisi institucional, el conflicte polític i les tensions de Catalunya. Va tenir ara fa una setmana aproximadament una conversa amb l'ambaixador d'Espanya davant la Santa Seu i, segons hem sabut, li va dir que ell defensa la legalitat vigent a Espanya i la Constitució, encara que qualsevol diàleg es podria materialitzar. D'això en parlem avui en el nostre col·loqui. I volem parlar de la figura del Papa com a home de pau, encara que no va ser ell, finalment, el Premi Nobel de la Pau, ara fa una setmana, sinó la campanya internacional per l'abolició de les armes nuclears. Un tema en el qual també el pontífex està molt compromès en les seves declaracions públiques, ho diu obertament. Però per parlar del Papa des de diferents vessants com a home de pau, ens acompanyen l'economista Arcadi Oliveres, expresident de Justícia i Pau a Barcelona. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Gràcies per la seva presència entre nosaltres. També tenim el canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni, Josep Maria Martí Bonet, antic col·laborador i sempre d'aquesta casa. Bona tarda, mossèn Martí Bonet.
Gràcies a vosaltres, invitat.
Gràcies a vostè. I també saludem Luigi Contento, ell és geòleg, alguna vegada ens ha acompanyat per parlar del greu problema dels terratrèmols a Itàlia i en altres països del món, però avui ve com a membre de l'Associació Catòlica de Treballadors Italians a Catalunya, que és un sindicat de treballadors, ACLICAT, ho he dit bé, no? Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Buongiorno, com va tot?
Bé, molt bé.
Bé, senyors, creuen vostès que el Papa és un home de pau fins al punt que pot aconseguir grans coses? Ja sabem que una persona sola, per molt reconeguda que sigui, és difícil que aconsegueixi capgirar tot el món, però sí que pot fer, està fent moltes coses. Tenim aquesta sensació.
Jo crec que hi ha 5 moments importants últimament que indiquen que ell estima molt la pau, concretament en l'afer entre Cuba i els Estats Units, o també entre Colòmbia i els FARC, o també anteriorment entre Xile i tots aquells problemes que van tenir doncs, en aquells armisticis que hi havia. I també, per últim, en diversos discursos que va contra les armes nuclears. I també tenim trobades constants, interreligioses, en què la paraula normal que sempre va repetint és pau. Per tant, és un home realment, jo opino, doncs, totalment a favor de la pau, indiscutiblement.
Per cert, hem d'afegir que, a més, va introduir una petita esmena en el catecisme de l'Església Catòlica per deixar més clar que l'Església està contra la pena de mort. Això sí. També és un compromís amb la pau. Dimecres ho feia públic en un acte amb motiu dels 25 anys, precisament, del catecisme de l'Església Catòlica. No sé si vostès recorden que fa 25 anys alguna gent, majoritàriament, podem dir-ho, poc informava, preguntava, però és que l'Església encara està a favor de la pena de mort, deien. Bé, és una qüestió que ara rescatem, però per tornar al present, no per quedar-nos en fa 25
anys. Hi havia un text que realment indicava que hi havia casos molt extraordinaris que es podia aplicar, no?
Però ella ha afegit, em sembla que és contrària a l'Evangeli, la pena de mort, perquè és un càstig irreversible.
Això és obvi.
Sí. Però vaja, a banda de la pena de mort, o comencin per on vulguin, senyor Luigi Contento.
Ah, bueno, que Francisco sea un hombre de paz se sabe porque un hombre prácticamente que lleva o trae un mensaje de paz y de paz social contra la pobreza y contra la justicia.
Es claro
que Francisco, pero no se tiene que pensar que Francisco sea el mediador entre para solucionar problemas de etnia, como pasa en África, o entre los países como Cuba, Estados Unidos, y via diciendo. La paz para Francisco, para mí, es una paz global, o sea, una paz, por ejemplo, social, porque Francisco ha mediado prácticamente lucha de trabajadores contra empresarios, poniéndose prácticamente al lado de los trabajadores, contra la prepotencia de los empresarios. No solo, ma es hombre de paz porque también, porque es global, porque el hombre en relación a la naturaleza. Es de aquí la encíclica famosa de Francisco, o sea, el hombre que viola prácticamente constantemente la naturaleza, y la naturaleza reacciona en la manera que puede. Y entonces un rapporto constante entre el hombre y la naturaleza. Uh-huh. Y entonces la paz de Francisco, para mí, es una paz global. No por nada se llama Francisco, porque el San Francisco que se va al Saladín con la sola fuerza de la palabra y de la fe para hablar de paz, bueno, es sintomático. Uh-huh. O sea, Francisco es un personaje que ha dado un espaldarazo al mundo de la Iglesia en el nuestro tiempo. Y entonces, además de todas las otras cosas que hace Francisco, porque no estamos a recordar hoy se habla solo de paz.
Sí, sí, evidentment, també ha fet aquest diagnòstic tan famós, les seves paraules, vivim una tercera guerra mundial a trossos, exacte, a pezzettini, diu, sí. o a trossos, a pedaços, sí, és el senyor Arcadi Oliveres.
Sí, estic d'acord amb el que diuen els meus companys, evidentment aquesta idea de poc global és imprescindible, però... com que és global i que és molt ampli, jo també diria que tot i que és una feina que el papa Francesc fa i la fa bé, hauria de correspondre a tota l'Església Catòlica en general, perquè hi ha molts aspectes que una sola persona no pot abastir, i l'Església no sempre ha donat bon exemple. Les creuades no eren un bon exemple de pau, per dir-ho d'alguna forma. Ara, crec que en aquest moment, dins de l'Església, i sense contradir el que pugui fer el papa, hi ha accions de pau ben interessants. Estic pensant, per exemple, en la comunitat de Sant Egidi, que constantment està fent tasques de negociació, està treballant. I des d'aquest punt de vista, m'agradaria que no només la comunitat, no només el papa, hi hagués tot un flux de gent d'església que treballés amb aquesta qüestió bàsica, que és la pau, o si voleu, també en contra de la pena de mort, en favor de la conservació de la natura, i molts elements més d'aquests que constitueixen allò que en diem la pau positiva. M'agrada molt la seva intervenció, perquè la pau... com a absència de guerra, està bé, però no és gaire cosa. Ara, si a més hi afegim justícia social, si a més hi afegim desenvolupament dels pobles, si hi afegim conservació de la natura, si hi afegim aquestes coses, aleshores tenim aquella val positiva que val la pena. I aquí és on s'ha d'introduir.
El que sí que està clar és que estan consolidats els principis en l'Església. Deia el senyor Arcadi Oliveres que fa 400 anys, 500 anys, potser no estava tan clar a la pràctica. Ara sí. Una altra cosa és que després no es facin bé les coses. Això sí.
Però en missatge cristià és totalment pacífic i totalment cristià, em refereixo, doncs, de Jesucrist, típicament de Jesucrist. Jo crec que si hi ha una cosa clara, claríssima, és que l'Església no ha de ser violent, o no ha d'acceptar la violència, o no ha de compartir la violència. I, perdoneu, jo com a historiador, quan explico les croades i quan explico la Inquisició, m'hi veig molt malament. I al final, després de molt raonament, sempre tinc de dir... es va equivocar, l'Església es va equivocar. Penseu que en el seu inici l'Església, inclús el fet de ser militar, estava prohibit. Un que es convertia al cristianisme, que era militar, no podia ser-ho, perquè el ser militar significava matar. Després els militars es van convertir com una cosa honorífica i bueno, es va transigir. Però el militar, en el principi de l'Església, fixeu-vos que és curiós. Uh-huh. Si vosaltres llegiu, per exemple, els textos de Sant Hipòlit, diu, qui no pot ser? I entre altres diu aquells que fan ídols, aquells que són indignes, i especialment també els militars. Al final es va canviar, evidentment, però fixeu-vos que l'Església... la cosa de la guerra mai l'ha acceptat fins al moment que hi ha les croades. Perquè hi s'agafen amb un text de Sant Agustí, que és la defensa pròpia.
Sí.
Però no va tenir èxit. És fins a l'època medieval que hi ha guerra. I això realment... n'hem d'estar molt contents i joiosos que avui dia el cristianisme... ha fet una opció claríssima contra la violència. Per això, en aquests moments que es nota que hi ha violència, inclús a casa nostra, això és indigne d'un cristià.
Uh-huh. Els cristians contra la violència, els cristians a favor de la pau, la qüestió és com dur-ho això a la pràctica. És veritat que el principi de legítima defensa pot ser un últim recurs, però també existeix, no? És,
sí, sí, vegades... però, a veure, el nostre senyor ho diu ben clar, inclús escandalitza la gent. Si claven una plantofada amb una galta, doni l'altra. Sí, jo sí. Volia dir alguna cosa, això, home.
Sí, 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 sí.
Evidentment, home.
Ho té molt clar el doctor Martí Moret, senyor Contento.
Però el derecho a la legítima defensa tiene que siempre ser proporcionado.
Exacto.
Porque prácticamente yo me puedo defender, pero si es posible, no puedo... responder con otra violencia mayor, esto es claro.
Defensar la propia integridad es una,
sí,
cosa,
y, una cosa
y tornar-s'hi es una
ha
otra.
Ha pasado que en Italia unas señoras han entrado en una casa, han matado a la señora, han cogido el señor, y este tenía un rifle y ha disparado. Bueno, la justicia italiana lo ha condenado por exceso de legítima,
sí, sí,
defensa.
Esto es evidente.
La defensa, però desproporcionada.
Sí, desproporcionada.
Respondre violència amb violència.
La iglesia no lo puede admitir, porque, claro, la iglesia es una iglesia moderna, del Nuevo Testamento, de la iglesia del amor, no de la venganza ni del odio. Este es el problema. Y cuando Papa Francisco dice que ha venido a hacer líos, en efecto interpreta algo del Evangelio. Yo no soy un experto, pero que dijo, un tal dijo, yo he venido para llevar guerra y no paz. Pero él tenía claro el concepto que tenía que explicar.
Diverso, sí. Evidentemente que esto es muy importante, de tal modo que hoy día, por desgracia, hay gente, que eso no ocurría hace unos años quizá, pero esto siembra odio. Y el odio desemboca normalmente a la guerra. Y por esto, cuando nosotros hacemos esas campañas a favor de la paz, ¿no?, y contra la guerra, nos referimos especialmente al odio, que es la causa de tantos sufrimientos, hombre. Y el cristiano no hemos de tener odio, ni de un lado ni de otro.
Está claro.
Añadiría también, sí, problema económico, porque una guerra no sale solo por odio, más solo por dinero. Esta es la historia, de la cuando estaba la guerra de Troya.
Sí, sí, per descomptat. La història de la humanitat, malauradament, sí,
claro,
és la història de guerres.
Anem claro al... que odio genera odio.
Sí, això és evident. La pau és una causa indiscutible. Després hi ha les qüestions opinables i de matisos. El Papa alguna vegada ha fet una crida a la comunitat internacional, claro, fins i tot a parar, com sigui, ha dit, com sigui, ja s'entén que no pot ser de qualsevol manera, als grups terroristes com Estat Islàmic, per, sí, exemple, fins i tot ha pogut arribar a justificar alguna acció militar, implícitament, no directament, però sí, implícitament. Sí. Això com ho podem explicar?
L'important és que un papa no va evaluado por lo que dice, ma por lo que hace.
Sí.
Y este papa hace, este problema, hace. Y hace que invita en los jardines vaticanes israelí y palestino para intentar una reconciliación. Intenta reconciliar varias iglesias, además de los otros.
Va rebre el president colombià actual, Juan,
sí,
Manuel,
claro,
Santos, i el seu predecessor, que no s'havien vist mai, em sembla, els últims mesos, perquè estaven molt enfrontats precisament per el tema de la pau a Colòmbia.
Estos reportes interpersonals.
Sí, sí, relacions interpersonals molt deteriorades. Dic que hi ha temes opinables, com poden ser l'organització territorial dels pobles, i aquí a Catalunya i a Espanya en sabem molt, però també fins i tot la mateixa existència moderna dels exèrcits. Potser el senyor Arcadi Oliveres té una idea molt clara, doncs antimilitarista, que és molt, molt lloable des de la concepció cristiana de la pau, però també hi ha gent que pot entendre que una gent igualment cristiana, que un exèrcit com a ens de defensa pot existir. Aquí entrem en una qüestió delicada on potser...
Sí, que seria un debat molt llarg.
Un debat llarguíssim, sens dubte.
Avui no donaria prou i tampoc potser és el moment de plantejar-la. Jo sempre m'he sentit molt inspirat, a part el que es pugui dir del Papa Francesc, per l'encíclica Pacem in Terris de Joan XXIII. Penso que definia molt bé aquesta idea que ara deia de la pau, que tapi conflictes econòmics, que tapi conflictes ambientals, i per aquí jo crec que ens hem de recolzar. Que hi haurà algun dia que algú considera que es pot fer una excepció? Jo penso que mai cap exèrcit seria justificable. Això la gent que em coneix d'aquesta ràdio...
Bé, ja que ho sap.
I després els temes aquests ja més opinables del terrorisme, jo no sé pas a on ens conduirien, perquè diuen, home, amb l'acció terrorista el Papa Francesc ha queixat-s'hi, però el diari d'ahir deia que un dels que alimenta més l'exèrcit islàmic de l'ISIS és Estats Units. I a més el va fundar. Per tant, és una cosa tan escabrosa, tan difícil...
Això sí que no és opinable, justificar la creació d'un grup terrorista.
I, per tant, aquestes coses les haurien de matitzar molt, perquè diem terroristes i aquests no, escolti, i Estats Units lluita antiterrorista, potser sí, però fundació de grups terroristes també. Llavors, a partir d'aquí és un tema que amb prou feina segons els serveis secrets, que segurament són els més implicats en muntar-se.
Quan vostè diu que és discutible el tema del terrorisme, evidentment és discutible com aturar un grup terrorista sempre amb els mínims mals possibles, o si pot ser sense armes o sense guerra, tot
sí,
i que és
però,
difícil.
Sí, però malgrat tot, posats en equilibri, podríem dir,
sí, sí,
sempre
sí.
La balança té d'estar a favor, podríem dir, de la no guerra, de la no pena de mort...
La no violència, diu el Papa.
De la no violència. I, escolta'm, i és veritat que hi ha frases inclús de l'Evangeli i de Sant Pau que diu que amb els cristians els tracten com gent, doncs, de poca categoria, perquè són macells en aquest aspecte. Però no, és així, és acceptar doncs, que la nostra religió és una religió eminentment pacifista.
Sí, sí.
Pacifista. I això és fonamental.
Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat l'economista Arcadi Oliveres, el canonge de la Catedral de Barcelona, Josep Martí Bonet, i el geòleg i membre del grup Associació de Treballadors Italians a Catalunya, ACLICAT, Luigi Contento. Parlem del Papa. Us fem una pregunta, la pregunta del dia. El Papa pot acabar amb els grans focus de conflicte que té ara el món? Podeu respondre sí, ha estat decisiu en la distensió de molts països enfrontats. No, les seves crides a la pau necessiten una resposta que no es dona. I no és només d'ell, evidentment. I una tercera opció, no ho sé, però és el líder moral més estimat i respectat. Podeu encara votar fins a 6:45 o enviar-nos els vostres comentaris directes sempre a través de radioestel.cat.
Jo em dono la impressió de que el Papa no és un deus ex machina, que diem.
Evidentment. Però és molt estimat, i no només pels catòlics.
No, si hi ha algun que estima el Papa...
Más valora 40 milions de tuits.
De seguidors en el Twitter, efectivament, sí. El que més seguidors
però, té. Però a veure, doneu-nos compte que l'Església som tots.
Sí.
I aquestes consignes que pot donar el Papa, nosaltres les tenim de seguir. Però no en tant en quant que sí que el Papa doncs, les treu de l'Evangeli, sinó anar directament a l'Evangeli. La nostra font autèntica és l'Evangeli. El Papa... Doncs és clar que sí, que per això s'ha posat.
Ens ajudarà, sí, sí.
I té una força enorme, evident. No pot ningú negar la força que té, força en el sentit d'ambientació. Però
en aquest món globalitzat...
Això ho hem de fer entre tots. I per això és bonic veure aquestes comunitats que vibren per la pau. Això és el més bonic de tot.
Potser aquest missatge a favor de la pau i aquestes accions a favor de la pau han fet que el Papa ja no només sigui l'autoritat jeràrquica de l'Església Catòlica, sinó que també sigui un líder moral molt reconegut, molt important, no? Més enllà de les creences catòliques.
Sí, no, és evident. És evident que el Papa tiene, decimos, un poder de convicción, porque él mismo está convencido de poder hacer. Y esto es importante. Este hombre es un torbellino, prácticamente va dando vuelta por el mundo. Está presente en todo. ¿Ma por qué está presente? Y no habla del balcón de San Pedro. Porque quiere testimoniar a las partes que él también está ahí y sufre con ellos. Esta es la cosa maravillosa de este Papa.
Ja Joan 23, que va escriure la Pacem in Terris l'any 1963, i el podem seguir citant, si vol, el senyor Arcadi Oliveres, ja va dir allò del Vaticà d'obrir més les seves finestres perquè entri l'aire fresc i estigui més en contacte amb el món, que és el principi bàsic del Concili Vaticà II.
Ara hi ha una oportunitat, que l'esmenteu aquí, que es dona aquests dies, arrel de la reforma protestant de Martí Luther,
sí.
Que, evidentment, ja en temps de Joan XXIII ja es parlava d'aquest diàleg, penso que era el cardenal Odea, que en aquell moment va crear un secretariat per la unitat de cristians i coses per l'estil. Però si hem de treballar per la pau dins de les pròpies confessions que es diuen cristianes, hi ha d'haver aquesta pau, i després, evident, obrir-nos a altres confessions religioses i als ateus, per descomptat, o als agnòstics, o qui sigui. Penso que és un camí que s'ha de recórrer, però ara és un bon moment.
I tant.
S'estan fent coses, i és veritat que ja hi ha un cert relleu de la reforma de Luther, però penso que ara aquests dies potser n'haurien de parlar més.
Sí, el papa va anar a Suècia ara fa gairebé un any. Això és insòlid, no?, veure un papa reunit amb pastors protestants en un lloc on és referent, no?, la reforma protestant.
A més, també el concepte...
Amb l'Església Anglicana també s'ha reconciliat molt.
El concepte que he indicat, transversal, podríem dir, que aquesta paraula s'ha de matitzar molt, però és autèntica. O sigui, que tots contem. És transversal, inclús l'Església ho ha de ser, això. Tenim el cap, que és el papa i els nostres bisbes, i que siguin bona gent, que ho són. Però, de fet, el papa, el geni del papa, jo considero, vaja, al punt de vista històric, és el que ha posat en els seus discursos una paraula que es diu sínode. Sínode vol dir participació.
Caminar junts, eh?
Caminar junts. No hem de buscar... Bueno, si ens ve, si el nostre senyor ens envia una persona com és ell, doncs benvinguda sigui.
Sí, sí.
Però lo normal és que siguem entre tots, participant tots. I sínode és la manera d'actuar de l'Església durant 1000 anys, quasi. Després es va trencar. Per tant, tot això de Luther és com una conseqüència, inclús, com una reacció de que l'Església s'ha centralitzat massa. I ara aquest papa posa aquesta paraula que és clau, que l'Església ha de ser sinodal, que vol dir que tot ha de ser participat per tots.
I que l'autoritat és servei. L'autoritat pot existir, exacte, però com un servei, no?, que també és molt important, això que diu el papa. Bé, podríem seguir parlant del papa molt, però...
Tindríem que hablar 4 hores, 5 hores,
bé...
perquè n'acabaries nunca.
Avui parlem del papa com a agent de pau, sobretot, i recordem, reivindiquem el missatge de la Jornada Mundial de la Pau passada, la de l'1 de gener d'aquest any, sí. La no violència, estil d'una política per a la pau, i recordem que per la Puríssima, el 8 de desembre, es farà públic el missatge de la Jornada Mundial de la Pau, i d'això Justícia i Pau sempre ha estat molt pendent per a l'1 de gener vinent, que segur que serà un tema interessant.
Fer un petit, ja que t'hi refereixes, una petita nota, jo no hi he pogut anar, però ara fa 15 dies, Justícia i Pau d'Europa va celebrar el seu 50è aniversari, que tenia a veure amb la proclama del papa Bausè, i va fer-ho precisament en el monestir de Tézé, perquè el monestir de Tézé representa una mica aquest diàleg entre l'Eix i el Caer.
Sí, sí. No, però molt bé, gràcies. I felicitats. Felicitats a Justícia i Pau, sí, que a més porta el nom d'un dicasteri de la Santa Seu, Justícia i Pau, i a més s'ha erigit en entitats civils, com és el cas de la de Barcelona o d'altres diòcesis de Catalunya. Bé, només una pregunta sobre el papa. El papa s'hi posarà obertament amb el tema de Catalunya alguna vegada o potser és difícil? Té molts fronts oberts.
Jo crec que sent hombre de paz se pone...
Demanarà la pau, això sí, almenys
sí, interiorment. Sí, hablarà de paz, però claro, siendo también jefe de Estado, no puede ni ser parte por lo uno ni por lo otro. Yo creo que tenga un atteggiamento de...
Una actitud de diplomática, de prudencia.
De prudencia, por lo menos. También porque él no puede admitir cualquier forma de violencia.
No, eso está claro.
Yo estoy convencido que en una manera, en la otra, algo pasará. Un poco malo, algo pasará, pero bueno.
¿Vostè creu que passarà alguna cosa dolenta en forma de violència?
Algo
o de...
passarà, algo passarà, en una o altra manera. Jo, con mi grande preocupación, digo la verdad.
Doncs, no sé si... Suposo que comparteixen la preocupació també Arcadi Oliveres i Josep Martí Bonet.
No, algo passarà, breument, y algo ha pasado.
Ja han passat, efectivament, accions violentes.
Bueno, y hemos de decir que...
Esto que ha pasado...
La sensibilitat aquesta que demanem al papa... de que sigui sensible, doncs l'hem de tenir tots, i també els nostres governants. I no es mostra massa clar de que la tinguin aquesta sensibilitat. Hi ha gent que pateix.
Sí, sí. I aquí, ha mancat diàleg, ha mancat resolució política.
L'humanisme és precisament estar amb ells. Hi ha coses que no podem admetre de cap manera. Aquesta violència no la podem admetre.
Això és evident.
I, per tant, escolta... Un cop que no s'admeti, després es pot fer tot el que vulguis. Però això no pot ser. Ens hem de respectar mútuament.
Sí. Ens queden segons, senyor Arcadi Oliveres.
Jo intento fer pensar en una cosa, que seria un altre debat. Diu, no pot actuar perquè és jefe d'estat. Jo em pregunto, hi ha de ser cap d'estat, el papa? Perquè és el tema
potser no cal.
Que plantejo per un altre dia, que no s'ho vull. Ara, en quant a l'altre... A mi m'agradaria que amb aquesta idea de no violència i aquesta opció de la pau no acabessin passant coses greus, i han de posar-hi tot el que es pugui perquè això sigui així.
A veure si aquesta flama d'esperança que tenim en l'obertura d'un nou diàleg amb aquest requeriment i aquesta no independència de moment declarada, en fi, veurem què acaba passant, n'estarem molt pendents, evidentment, a Ràdio Estel. Gràcies.
El problema que aquí estan molts extra extremistes fortíssims...